Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte del Converses, el conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig. Bona tarda, senyor Puig.
Bona tarda, bon dia, perquè...
Bona tarda, bon dia, i bon any. I bon any.
I molt bon any a tots vostès i a tots els oients.
2015, que pel seu departament...
Un any apassionant.
Apassionant, i que pel seu departament, almenys en l'àmbit d'ocupació, no ha començat pas malament, no? Perquè les xifres de l'atur, que les vam conèixer a principis d'aquesta setmana, donen un nou descens del nombre d'aturats a Catalunya, i vostè, a la presentació de les dades, va dir que l'objectiu d'aquest 2015 era baixar de la xifra dels 500.000 aturats.
Sí.
S'aconseguirà això? És ser molt optimista.
Ja hi confio.
Mira que les xifres, recordes,
sí,
el senyor Felipe González,
eh? Són... d'alguna manera generen una certa tensió i acaba sent presoner doncs, dels teus desitjos. No vaig dir prometo que, vaig dir desitjo que. Crec que aquest és un propòsit que el país el pot tenir molt present. És la prioritat en aquests moments de continuar lluitant contra la desocupació. Per sort, crec que sincerament, més enllà de que haurem de continuar lluitant contra els efectes de la crisi, la meva impressió i la del govern és que la recuperació econòmica a Catalunya ha començat. Aquest any 2014 ha sigut l'any de l'inici d'un nou cicle econòmic. Veurem amb quina velocitat, amb quina intensitat i com afecten doncs, les incerteses internacionals o les de la política d'un any molt intens també políticament parlant a Catalunya i a Espanya, però sí que crec que de la mateixa manera que aquest any hem tancat aconseguint que 50.000 persones hagin deixat d'estar apuntades a l'atur i per tant una bona part d'aquestes han trobat feina, que s'ha creat ocupació nova, que estem a prop dels 3 milions d'afiliats a la Seguretat Social, que creixen més els contractes indefinits que els contractes temporals, en definitiva que la indústria està oferint doncs, una atenció important amb la creació de llocs de treball, doncs seria el moment per pensar que aquesta xifra encara dramàtica de 570.000 persones que no tenen feina, doncs que aconseguirem que entre 70 i 100.000 persones doncs, trobin feina al llarg del 2015, i aquest és el propòsit que tenim, no el govern només, crec que ha de ser un propòsit, repeteixo, de país, de les empreses, de la concertació i de la generació de les condicions perquè això sigui possible.
Tots aquests indicadors doncs, conviden a l'optimisme, no? Vull dir, és difícil no ser optimista, no?
Un optimisme prudent i un optimisme molt sensible. Perquè a vegades pots ser optimista i oblidar-te de l'entorn i dels que t'acompanyen. Jo crec que és moment per tenir confiança en el futur, però al mateix temps per seguir exercint molta, molta sensibilitat i molta comprensió de cara al patiment que tenen encara moltes petites i mitjanes empreses, molts territoris en els que aquesta recuperació encara no es nota i moltes famílies que voldrien i desitjarien doncs, que algun dels seus membres, pares, fills o tiets o dones doncs, trobessin feina. No? Continuem treballant intensament per això. Que quedi clar que aquesta és la gran prioritat del país i al mateix temps és lògic, perquè no puc obviar-ho, doncs també políticament hi ha reptes molt transcendents, però que en definitiva han de tenir d'alguna manera han de tenir conseqüències amb la evolució econòmica i amb la millora de les nostres condicions. Crec que tenim el substracte suficient per ser un país que generi més oportunitats i més economia productiva.
Conseller Puig, tots aquests inputs optimistes, què els pot fer trontollar? O què els pot fer trontollar? La situació política catalana, de la resta d'Espanya, europea, perquè tot ens influeix, aviam.
Anem per parts, no? De totes maneres, deixi'm seguir amb aquesta línia que jo intentava d'optimisme prudent. Sembla mentida. La inflació baixa i ens preocupa. El preu del petroli baixa i estem espantats. El preu de l'energia fa que les nostres indústries siguin més competitives i no ens ho acabem de creure. Les exportacions van creixent i ai, calla, què passarà amb França o amb Alemanya? El turisme va com una moto. Calla, que hem de conciliar, veure què ens passa, perdó, amb tots els respectes en aquest barri o a l'altre, no? Escolteu, sincerament, fa 6 o 7 anys que no teníem aquests elements per tenir confiança i esperança en el futur. Que tot continuarà sent molt difícil,
també és veritat. És a dir, mai tornarem a estar amb la tranquil·litat una mica irreflexiva i massa cofoista de dir, això va de conya, perdó, i tots viurem com a rics del nord d'Europa. No, aquest és un país que per les seves condicions, diguem-ho així, també de posicionament, de història, requereix treballar molt, crear molt, ser innovadors, estar permanentment buscant nous mercats, però és un país que té una posició geogràfica fantàstica, un nivell de concertació i de diàleg social i patronal molt bo, una vocació industrial esplèndida, una posició logística magnífica, una vocació turística d'hospitalitat inigualable. Hi ha tota una sèrie de consideracions que per Catalunya en general parlo, fan que malgrat les incerteses del futur tenim bases econòmiques prou sòlides. Ara, ens requereix un esforç constant, més formació, menys burocràcia, un cost de l'energia més barata, millors infraestructures que encara no hem acabat de tenir per connectar el corredor ferroviari, tota una sèrie de decisions que obeixen també doncs, a tenir una millor formació professional o una universitat més a prop de les empreses a les que ens hi estem dedicant, però això és el que jo crec que són elements positius. Vostè em demanava, i quins elements de risc hi ha? Bé, jo crec que, que siguem capaços d'apostar per un canvi també en les formes en la política. La gent creu que fa falta una certa regeneració democràtica, ser molt més contundents doncs, amb les irregularitats i amb els casos de corrupció, i que la política torni a tenir aquell element central en la societat que és de les persones i de les vocacions que es dediquen a gestionar la comunitat. I política és més necessari que mai. I en aquest sentit, doncs, fer un acte de constricció per tot allò que no hagi funcionat bé, però al mateix temps continuar oferint el bo i millor de la societat perquè es dediquin també a la gestió de la comunitat. Segona, home, Grècia, Europa, la rigorositat de l'austeritat excessiva sense apostar pel creixement crec que també és una mala política. Crec que Alemanya s'està equivocant amb aquest rigor excessiu que fa que una part d'Europa doncs, no tingui possibilitats de recuperar-se més ràpidament. És evident que les incerteses internacionals de què passarà amb els creixements doncs, de Xina, ja hem vist que Brasil i Rússia, allò dels BRIC que fa 5 anys ens emocionaven i els economistes en parlaven, doncs avui s'ha quedat una mica amb la IC i amb prou feines, perquè Índia ja no se'n parla tant, i Xina veurem què passa amb la seva bombolla, que també té bombolla, o és obvi que tot el debat energètic que hi ha en aquest moment, i que sembla que no pinta malament, perquè malgrat la reforma elèctrica nefasta del govern central, doncs gràcies a Déu els àrabs han decidit que el petroli vagi més barat, i això també està ajudant les nostres empreses, no? Hi ha elements d'incertesa, però jo crec que són més importants i avui pesen més els elements positius i constructius que no pas les incerteses o les indefinicions de futur en les que ens haurem d'acostumar a viure. És evident que com més informació tenim, més complexitat hi ha sobre la gestió de la comunitat i haurem d'entendre que hem de viure una mica, no diré sempre amb l'ai al cor, però una mica dedicant-nos cada dia a superar les circumstàncies que ens anirem trobant.
Un conseller que veu el got, podríem dir, mig ple, eh?
Sí, jo sóc dels que ho veu més mig ple que mig buit.
Molt bé. Obre el micròfon ja la resta de companys de taula, Leandro Lamor i Joan Maria Claveguera. Endavant.
Sí, jo diria que més que mig ple, no? Perquè recordo que el conseller al setembre del 2013 va tenir la gosadia de dir que la crisi s'havia acabat, no? I llavors estic segur que un 95% dels oients d'aquella frase no estaven gens convençut al setembre de 2013, no? I bueno, després igual el temps li està donant la raó, no? Ha parlat de les certeses i incerteses que hi ha sobre la recuperació econòmica, no? Però volia incidir en la qüestió de l'estabilitat política. Si considera que el panorama polític de 2015 a nivell de Catalunya, a nivell de l'estat d'Espanya, a nivell europeu, ara amb Grècia, pot malmetre aquesta recuperació econòmica.
És un factor de risc. Jo ho admeto. Admeto que sempre l'entorn polític en qualsevol societat occidental, evidentment en aquelles en què la política és residual, la democràcia no té valor i s'actua per altres paràmetres, i encara hi ha països al món que no tenen la democràcia institucional, institucionalitzada, això és diferent. I per tant, doncs, hi ha grans potències mundials com Xina, en els que evidentment hi ha dèficits democràtics i segurament les incerteses polítiques es gestionen d'una manera diferent, no? A Europa, que és una societat, una civilització molt madura des d'un punt de vista democràtic, la política incideix en la confiança. La confiança dels ciutadans, de l'economia, dels inversors, dels treballadors, dels empresaris. Jo crec que, malgrat el canvi cap al que sembla que Catalunya vol apostar, i dic sembla i vol, per tant, té un punt també de mancança encara de definició, que és el que el president Mas intenta, veure si hi ha algun procés democràtic que ens permeti valorar si és que hi ha una majoria de país a favor d'un canvi de registre, un canvi d'estat o no, crec que, malgrat tot, hem sigut capaços d'anar generant unes condicions més o menys ben pactades de concertació social, de diàleg amb les patronals, amb els empresaris, amb els treballadors i amb els sindicats, de bona entesa amb els responsables polítics, i que aquesta estabilitat es mantindrà, és la meva impressió, més enllà d'eleccions municipals, eleccions espanyoles, possibles eleccions catalanes, anunciades eleccions al Barça, perdoni la broma, perquè tant serà un any 2015 en aquest sentit molt important, no? I finalment, té raó i li agraeixo. És veritat que fa més d'un any vaig fer aquesta expressió, malgrat que la vaig fer en un entorn adreçat sobretot a industrials i empresaris, en el que els hi vaig dir, escolti, canviïn el xip i posin-se en la convicció que la crisi s'ha acabat. Perquè és necessari que entenguem que hi ha unes determinades condicions que malauradament no tornaran a ser mai com van ser fa 10 o 15 anys. I que des d'aquesta perspectiva hi ha una bona part d'empresaris i industrials que han assumit que les condicions d'entorn són molt complicades i molt difícils, però que això és amb el que hem de conviure. I a partir d'aquí és quan tenim oportunitats de remuntar i és el que fem. Ara, vostè em demanava si l'escenari polític pot generar incertesa en aquesta recuperació econòmica. Jo vull creure que no. No descarto que puguin aparèixer, ja no parlo de Podemos a Espanya, sinó d'escenaris a Catalunya, en els que en funció de les decisions que prengui el president de la Generalitat, doncs això generi a algú doncs un punt de, diguem-ho així, de prudència a l'hora de prendre decisions. Si li parlo per les decisions que jo conec que estan prenent empreses multinacionals i els diners estrangers, Catalunya continua generant confiança i, més enllà del debat polític, continuem sent una regió molt atractiva des d'un punt de vista de la inversió estrangera.
Joan Maria.
Per tant, aquesta, conseller Puig, aquest got mig ple que veiem, aquestes bones perspectives econòmiques, les contemplem amb un panorama en el qual Catalunya està cada vegada més deslligada d'Espanya o integrada dins d'Espanya?
Amb independència de...
Amb independència d'Espanya.
Sí, fixi's que, i que quedi clar que això no hauria de servir-nos, sí, no hauria de servir-nos per, d'alguna manera, dir, bé, doncs, si és així ja en tenim prou, no? Fixi's, Catalunya està liderant Espanya i a bona part del sud d'Europa la recuperació econòmica. Les millors dades i indicadors en matèria d'exportació, de turisme estranger, de captació d'inversió estrangera, de recuperació prudent del consum, d'estabilització dels serveis públics, es donen a Catalunya, malgrat tenir un govern central molt hostil en el nostre model educatiu, que genera els preus de l'energia elèctrica més cara de tota Europa, que no ens permet gestionar les nostres infraestructures estratègiques, que ens genera un dèficit fiscal que hem anat dient que podia ser del 8, del 9 o del 10%. Els hi diré diferent a tots els oients i a tots vostès. 2 de cada 5 euros que paguen amb impostos no tornen. No hi ha cap país normal que això ho resisteixi, perquè vol dir que l'esforç privat que retorna en capital públic, amb serveis, amb inversions i, en definitiva, doncs, amb capacitat també de donar suport a l'economia amb la seva vessant del sector públic, es veu handicapada. Malgrat tot això, resulta que estem al capdavant. Resulta que som un petit referent al sud d'Europa. No ens podem comparar encara amb el centre i amb el nord d'Europa. Però al sud d'Europa, amb tots aquests inconvenients, dèficit fiscal, gestionem els aeroports a la búlgara. Que ningú s'enfadi i no s'ofengui. No és cap referència eròtica. És el model de gestió centralitzada dels aeroports, que només es fa a Bulgària, enlloc més. Gestionem a la búlgara els aeroports i els ports. Saben que les tarifes del port aquí, en aquest entorn tan magnífic de Barcelona, es fixen des de Madrid sense cap possibilitat de ser competitius amb els altres ports del nostre entorn mediterrani? Malgrat això, som un punt de referència logística espectacular de cara al futur, no? Si amb tots aquests inconvenients i hàndicaps resulta que ens en estem sortint, que es crea més ocupació aquí que a tot Espanya, que generem d'alguna manera doncs, un nivell d'atracció a la resta de l'economia espanyola, doncs vol dir que som un país que, gràcies a aquest esforç de competitivitat, gràcies a l'acord entre treballadors i empresaris, gràcies a aquest esperit emprenedor, a aquest gust per la innovació, a aquest respecte per la diversitat, a aquest estil de vida de Barcelona i Catalunya que fan que siguem molt atractius, ens anem sortint. Per això valoro i sóc optimista en el sentit de que la política té el seu ritme i segurament aquest any 2015 serà molt intens. Però al mateix temps que això, doncs resulta que l'altra cara de la mateixa moneda, que és el compromís amb l'economia i amb la cohesió, a Catalunya estan funcionant molt bé.
Potser vostès tenen altres dades, però el Ministeri...
Vostès, en sentit plural?
De Generalitat.
Gràcies.
Govern.
Govern. Ente administratiu. M'ha agradat això,
No, m'agrada això.
Vostè em provoca, aquesta hora.
Què diu ara?
Sí, sí, això sí,
d'Ente. És Jesús Cañizares.
Volia dir el govern, dir el govern de Catalunya, oi?
Però bueno, no, m'ho agafo bé. No, les dades del Ministeri d'Economia diuen que a Catalunya, entre gener i setembre de l'any passat, ha baixat la inversió estrangera i que la desinversió puja un 42%. No sé si això és veritat, si diguem-ne, té uns criteris diferents de valoració d'això. I una segona pregunta. Quan els empresaris o el president de la Caixa o de Banc Sabadell expressen la seva inquietud respecte al procés sobiranista, que això pot crear inestabilitat i tot això, quin és el seu missatge? O sigui, vostès, què li diuen a aquest col·lectiu d'empresaris que no estan d'acord amb el procés?
Veu com intuïa que vostè em volia provocar? Té record, té raó, eh? Les xifres estadístiques que surten del Ministeri d'Economia molt sovint, pel que fa a les inversions estrangeres, tenen unes oscil·lacions que no acaben de respondre a la realitat. No dic que siguin falses, no ho dic, però dic que hi ha uns paràmetres de computació d'aquestes dades que no tenen en compte, per exemple, amb si la raó social de l'empresa està ubicada a Madrid des d'un punt de vista fiscal, però en canvi la inversió es fa en un altre territori. O a vegades passa que no té en compte que una empresa sigui una multinacional i la seva inversió es produeixi a Catalunya, però en canvi la seva, d'alguna manera, raó europea estigui situada fins i tot fora d'Espanya, no? Les dades que tenim des d'una perspectiva de realitat econòmica d'inversió, hem de reconèixer que Madrid té un factor d'atracció com a capital d'un estat per sobre de les possibilitats de Barcelona, continuen posant Catalunya en una de les primeres regions de l'economia de l'Europa continental. Han baixat una mica des d'un punt de vista estadístic en relació a l'any anterior, al 2013, però en canvi, des d'una perspectiva global, continuen sent de creixement i positives. Aquesta és la nostra impressió. I reiteradament tenim, van sortir ara fa poques setmanes en alguns mitjans de comunicació, doncs en l'entorn del port de Barcelona, inversions privades previstes per l'ordre pels propers 2 o 3 anys de 300 milions d'euros, un gran projecte industrial a la Catalunya Central al voltant de la indústria minera de més de 350 milions d'euros, tenim perspectives de grans instal·lacions de multinacionals en els propers temps a confirmar, o la confirmació de la indústria automòbil o de la indústria petroquímica a Catalunya, doncs ens porten a continuar sent positius en aquest sentit, no?
Provocaré una mica més. Aquestes inversions pendents depenen d'unes eleccions
anticipades, no? No.
No té res a veure.
No. Pensi que jo quan alguna vegada m'he disgustat amb alguna filtració que ha vingut des del govern central sobre alguna inversió d'alguna multinacional és perquè hem de ser molt prudents a l'hora d'avançar decisions. Pensi que si ja és difícil prendre decisions per part d'un ente administratiu com el govern de la Generalitat o un altre ente administratiu com el govern central, les multinacionals que cotitzen en borsa, que tenen gabinets o comitès de direcció estratègics que a vegades es veuen en reunions a través doncs, de videoconferència arreu del món, doncs també prenen les seves decisions en funció de com evoluciona el mercat, les notícies de la competència, i per tant doncs hem de ser molt prudents. No, són decisions que depenen de les seves visions estratègiques. Per exemple, hi ha multinacionals que en els darrers mesos han revisat les seves decisions en funció, per exemple, de com evolucionarà el mercat de l'automòbil a Europa, que exporta molt però que en canvi el mercat interior doncs, no va tan bé, o altres decisions que responen doncs, a l'evolució del consum i de la distribució comercial a través d'internet i del comerç electrònic, no? Per tant, no, són decisions que li asseguro que en cap moment
i he intentat sempre mai faltar a la veritat amb les meves intervencions públiques. En cap moment hi ha hagut cap empresari que ens hagi dit que està revisant alguna decisió com a conseqüència de la incertesa política, no?
El missatge tranquil·litzador per
sí, la, no volen... també li seré molt sincer, eh? És possible que una part del món econòmic no es prengui en sèrio el debat polític a Catalunya i Espanya. I és possible que una altra part, perquè això també ens ho han dit, és que ens diuen, escolti'm, vostès mantindran la seguretat jurídica, passi el que passi, seguiran estant a l'euro, continuaran fent les coses bé, democràtica i pacíficament, doncs, escolti, nosaltres continuarem gustant per aquest país. És diferent un país que estigués trucant a la porta d'Europa, que encara no tingués consolidada la democràcia, que no tingués aquesta vocació permanentment d'europeisme, de cultura del pacifisme, de convivència, com he dit abans, del gust per la diversitat, perquè és que això també es valora quan es diu quins valors intangibles té aquest país, no? Doncs a vegades més enllà d'altres factors més materials i tangibles, es valora molt que a Catalunya hi hagi aquest gust per la convivència, l'hospitalitat, l'obertura, l'interculturalitat, el respecte a la diversitat, i aquest és un factor que també genera molta i molta confiança. De totes maneres, m'havia fet dues preguntes, no? La segona era...
La segona era que quan hi ha empresaris...
Ah, sí, sí, vostè parlava del senyor Lara o parlava del senyor Bonet, no? Perquè el senyor Feiner i el senyor Liu no els he sentit mai, no.
Home, també ha dit
no,
que volen diàleg.
Sempre ha sigut
no
molt
volen...
respectuós a l'hora de dir que ells estarien el que decidís el país. Bueno, el senyor Oliu, de tant en quan parla pels inversors de Catalunya, doncs també adequa el seu missatge quan parla pels inversors internacionals. Jo li haig de dir molt clarament que aquestes són dues entitats financeres, les dues, la Caixa i el Banc de Sabadell, les, diguem-ho així, capdavanteres del sistema financer de Catalunya i en part també a Espanya i Europa, i són sempre i seguiran sent sempre molt respectuoses amb les decisions que democràticament es prenguin en els seus entorns més immediats. És evident que en el moment en què entitats com Freixenet, com el grup Planeta, com la Caixa, o com Grífols, o com Nutrexpa, o com Puig, o com grans multinacionals del país,
Marca
doncs
Espanya.
Tenen ja part del seu negoci al món, és evident doncs, que també volen tenir un punt de referència del seu entorn de naixement i de posició doncs, de màxima estabilitat. No? Jo li haig de dir que si jo tornés a ser empresari com vaig ser fa uns quants anys, és evident que jo preferiria sempre un escenari d'estabilitat i de poca distorsió de l'entorn polític pels meus negocis. Això és comprensible. I jo com a conseller d'empresa ho haig de respectar. I precisament al revés, intentar ajudar a que les tensions que genera el debat polític afectin el més mínim possible a les bones relacions empresarials, laborals i per tant al desenvolupament de l'economia. Dit això, a la meva vessant política haig de dir que hi ha moments en què la història d'un país s'han de prendre decisions que poden tenir algun efecte, diguem-ho així, col·lateral, allò de danys col·laterals que hem d'intentar disminuir i minimitzar, però que són moments transcendents i que a vegades doncs has de, com tot empresari, invertir i reduir beneficis durant un o dos anys per maximitzar guanys doncs, a mig termini. Jo crec que el país està en aquesta posició també de convicció de que potser durant un temps té un punt d'atenció que no desitjaria, però si és per tots plegats guanyar encara posicions de més benestar, de més disponibilitat dels nostres recursos i de més reconeixement de la nostra personalitat col·lectiva, doncs potser l'esforç se'l val, i això és el que està intentant el país.
Esteu escoltant les converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Marisús Cañizares, Salvador Guillermo i el convidat d'aquesta setmana, el conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig. Moments ja per preguntar ara per part del Salvador Guillermo. Salvador, endavant.
Molt bé, conseller. Si una cosa queda clar, que el 2005 és l'any de la és l'any de la consolidació econòmica, però també és l'any de les eleccions.
Té raó.
Eleccions generals, municipals, autonòmiques a la resta de l'Estat, i el president ens informarà properament si serà el cas de Catalunya també.
I el Barça, que això té molta importància també.
Això també.
Aquesta setmana això excita molt, eh?
Sí. Molt bé, però en les enquestes ens diuen dues coses. La primera és que hi ha major fragmentació política, per tant majors dificultats de governança en tots els àmbits, és el que ens diuen les enquestes, i per tant major dificultat de buscar un govern fort per fer solucions, i més en un escenari polític tant català com espanyol, que la gent s'entretén en buscar culpables en lloc de buscar solucions. Perquè si busqués solucions seria molt més fàcil fer elements de coalicions o d'acords. Mentre que si busquen culpables, a l'àmbit de fer coalicions o acords, es limita molt. Com veu vostè un possible element d'inestabilitat política amb la repercussió que pugui tindre sobre l'activitat econòmica? Depèn de decisions que moltes s'han fet, però hi ha unes altres que segurament s'han de prenir i no necessàriament han de ser en sentit negatiu. La gent a vegades entén prendre decisions com a element negatiu, no necessàriament.
Això de fer una tertúlia i un debat en un dissabte al matí és estimulant perquè genera, diguem-ho així, possibilitat de provocació compartida i mútua. I a veure si el senyor Guillermo entén ara el meu retorn a aquesta pregunta. Estic d'acord amb el que vostè planteja. Hi ha aquest risc. S'està donant a les societats occidentals, ho estem veient a França, no parlaré de Grècia, però a Itàlia, els països més madurs democràticament, fins i tot a Anglaterra, per exemple, amb l'antieuropeisme, o a Alemanya, que també creix doncs, una certa dificultat doncs, de comprensió amb la política. A totes les societats occidentals hi ha un punt d'escepticisme pel que ha passat durant aquests darrers 5, 6, 7 anys sobre el lideratge polític, sobre la contundència i la, diguem-ho així, capacitat de la democràcia d'interpretar bé i de corregir bé els excessos del mercat, i per tant doncs, està un punt de crisi el sistema institucional de participació i representació. Segurament, com he dit al principi, no vull obviar-ho, els casos d'irregularitats o d'acusacions de corrupció doncs, també afebleixen la confiança de la gent en les nostres institucions. Tot això genera un punt, diguem-ho així, d'escepticisme i de manca de credibilitat. Si deixem que això flueixi sense d'alguna manera que tots plegats prenguin posició en aquest debat, que seria el risc de deixar que el populisme per part d'alguns doncs, guanyés quota de mercat, d'entendre el que ha passat durant, i perdonin, perquè ara la provocació és molt dura, durant els darrers 20 o 30 anys en els que hem delegat, disculpin, no parlo en tercera persona al plural, hem delegat tots plegats massa en la política i en els processos de representativitat de cada 4 anys anar a votar i a partir d'aquí que facin els polítics, i per tant obviar una mica el compromís que molta gent ha mantingut però que en canvi una part de la societat ha anat deixant i fent-ne omissió, de que tots plegats som corresponsables de què és el que passarà i quines decisions prendrem quan anem a votar. Amb això vull dir que crec que venen moments en els que no només els partits polítics sinó molta gent hauria de començar a fer sentir d'una manera diferent als darrers 20 o 30 anys la seva veu i la seva opinió sobre què pot passar en funció de les decisions que es prenguin i que sempre seran democràticament inqüestionables. El poble sempre té raó, però si hi ha una part de la societat que no contrasta, jo sempre faig broma. A mi m'agrada molt, m'agradava, ara el veig menys, quan sortia amb un bat de béisbol al programa de Polònia de TV3, no? Però sempre he dit que aquest és un país en el que, com Anglaterra o Estats Units, té programes de sàtira política, però al contrari no té programes de debat polític i de debat i de contrast d'ideologia i de projecte, no? Estats Units, Anglaterra, Alemanya, França, tots tenen els seus debats de caricatures dels polítics, però tots tenen debats de política i dels debats socials. Aquí no, aquí només tenim o el Polònia o les sàtires que veiem de tant en quant, i en canvi no hi ha contrast. És moment de prendre posició. Si no prenem posició, ja no només els polítics i els partits polítics, que tenim un punt de manca de credibilitat, que ens els hem guanyat en part per coses que no s'han fet prou bé, però també perquè s'ha produït una certa, diguem-ho així, vinga, que vagi fent la política i nosaltres ens dedicarem a altres coses. Ara és el moment en què, perdoni, patronals, sindicats, associacions, col·legis professionals, mitjans de comunicació amb la seva línia editorial, prenguin posició, perquè si no deixarem pas al populisme més descarnat o a les posicions d'alguna manera més radicals en uns moments en els que, i ara sí, segurament m'estic reivindicant i els agraeixo que em permetin fer-ho, no? Posicions de centralitat i de moderació en les formes, sobretot més enllà de la radicalitat de les conviccions per moments difícils que vivim, doncs seran més necessàries que mai, perquè si no tindrem una fragmentació en els municipis, a l'Ajuntament, al Govern de Catalunya, al Parlament de Madrid o altres entorns polítics, que dificultarà la governabilitat. I en moments de major tensió social
és necessari que, en lloc de deixar-nos caure amb l'excitació radical, hi hagin gent, persones, veus, opinions i també, finalment, forces polítiques, que és més difícil que mai, però que situïn en l'espai de la centralitat, que també s'ha modificat i evolucionat, però que permetin tenir una posició fins i tot de pactes i d'acords, perquè si no la confrontació ideològica, que és legítima, pot arribar a generar doncs una governança difícil en els propers anys. A mi m'agradaria pensar que el Parlament català no serà un Parlament italianitzat, sinó que serà capaç de buscar grans majories, perquè són moments de grans acords de cara a les decisions polítiques, econòmiques i socials, com vostè reclamava. Aposto per mantenir una certa estabilitat, però finalment la veu la tindran els ciutadans en anar a votar, però la preveu, portar la veu abans de les eleccions, no només estarà en mans dels polítics, estarà també en mans de molta gent, agents econòmics i socials, intel·lectuals, associacions. Són moments de que parlem tots i de que es faci sentir molta gent. Si és veritat que hi ha gent que valora i molt que hi hagi centralitat, avui no se sent, s'haurà de prendre partit. No sé si políticament, des d'un punt de vista potser de projecte, des d'un punt de vista de formes, perquè si no, doncs potser deixarem pas molt a la veu més excitada, com està passant i veiem amb alguns fenòmens polítics molt sorprenents d'altra banda, que no són res més, a vegades en alguns casos, que reconversions o maquillatges de posicionaments radicals ideològicament parlant del passat.
Joan Maria.
Sí, conseller Puig, vostè ha tingut temps d'anar de rebaixes ja?
No.
Jo sí que n'he tingut, conseller, i he anat a les primeres.
Bueno, les primeres vol dir ahir.
No, perquè hi ha hagut algunes...
No, el dia 7.
Avançat.
El dia 7.
Les primeres són aquelles que no havien de ser, però que han sigut. Les segones són aquestes que també...
No havien de ser, però podien ser, que quedi molt clar que legalment podien fer-ho perquè la llei espanyola s'ha imposat.
Això volia preguntar-li, no? Amb aquest una mica de batibull que hi ha d'horaris comercials, de botigues que obren quan no han d'obrir, sense dir noms, quin és el balanç que es fa en aquests moments d'aquestes vacants, aquestes rebaixes que s'estan produint, i quin és el, des de la conselleria, quin és el projecte de futur cap a l'organització i la reordenació d'aquest sector tan important per a l'economia catalana?
Perquè intentaré veure si se m'entén amb un símil, no? Això és com un xicot que està a punt de fer 18 anys i que al llarg d'aquest any passat doncs ha fet els 18 anys, per tant que està assumint doncs un estatus diferent al que havia tingut, majoria d'edat, vol canviar les coses, comença a canviar, pren algunes actituds que en alguns casos són diferents, positives, o en altres s'equivoca i haurà de corregir, i al mateix temps resulta que té els pares que no l'acaben de deixar prendre decisions, no? Nosaltres tenim aquests dos problemes.
Bastant comú, això, a la societat.
Sí, doncs a Catalunya ens està passant amb el model comercial el mateix. Estem canviant i transitant cap a un model un punt diferent al que teníem en el passat, i al mateix temps, en aquest cas el pare estat, el govern central, no ens deixa prendre les nostres decisions. Amb això què vull dir? Hi ha alguna cosa que és producte d'un canvi que hem decidit nosaltres en els darrers temps. Escolti'm, és el primer any, i deixin-me que ho digui, miri, casualment era jo el conseller d'Empresa i Ocupació, per tant de Comerç, quan per primera vegada en la història, a Barcelona, els diumenges de tot l'estiu s'han obert les botigues. Per què? Perquè vam entendre un debat que hi havia en el sector i en el carrer, i en el sector turístic i en el sector comercial, de dir alguna cosa hem de fer perquè Barcelona està convertint-se en un èxit turístic mundial i potser estem perdent pistonada el fet de tenir les botigues tancades els diumenges. Val a dir que jo no sóc partidari de la desregulació total i de la liberalització. També els haig de dir que allà on s'han decidit llibertat d'horaris i llibertat d'implantació de grans superfícies, han perdut llocs de treball i les coses van pitjor, Múrcia i Madrid, i els hi poso un exemple concret. En canvi, aquells que tenen un punt de regulació, dic un punt, perquè no és vol intervencionisme, però sí de, oi que ens queixem de la crisi econòmica i financera que hem viscut en els darrers anys? Ha estat perquè en bona part les decisions financeres i econòmiques, la política i la democràcia hi ha tingut molt poc a veure. Només ha primat l'interès i l'èxit fàcil, i n'estem pagant les conseqüències. Crec que si deixem el model comercial només a desitjos o dels consumidors o dels, diguem-ho així, grans operadors, destruirem el nostre model d'èxit. Per tant, primer, aquest any vam decidir que a Barcelona es comencessin a obrir botigues el mes de juliol, agost i setembre. Això ha provocat que alguns diumenges, perquè només es poden obrir 10 diumenges a Espanya i a Catalunya, aquí no hi ha confusió, doncs no s'hagin obert igual a Barcelona que a Hospitalet o Badalona, i això ha generat una mica d'incomoditat aquests dos diumenges de desembre. D'altra banda, Nosaltres, que estem convençuts que aquest punt de regulació i d'equilibri, de pacte social, comercial i polític, és positiu i ha donat un bon model de proximitat, d'equilibri entre els petits botiguers i les grans superfícies, dels centres comercials a la perifèria i del comerç urbà de proximitat, de seguretat i de paisatge urbà, és bo que el anem d'alguna manera mantenint i evolucionant, doncs ens el volen canviar, i aquí tenim un altre debat. És a dir, d'una banda nosaltres prenem decisions de canviar les coses i haurem d'anar fent prova i error i anar ajustant, ja ho farem, i de l'altra banda doncs el govern central vol imposar la liberalització total, i aquí és un tema en el que no només per autogovern sinó per model econòmic eficaç nosaltres hem de reaccionar. Dit això, hi ha hagut algunes empreses que dret a llei tenien, eh? Jo no hi estic d'acord, però com a conseller no puc dir-hi res en el sentit contrari. Doncs com que ens han suspès la llei catalana, han dit, farem rebaixes quan ens doni la gana. Nosaltres creiem que això és, no és positiu pel sector. Les rebaixes que tenen és un punt de reclam comercial. Són dos moments a l'any, entre gener i març i el juliol i l'agost. Què generen? Que els botiguers i els comerços puguin liquidar els seus estocs d'allò que han estat venent durant la temporada i que aleshores ho fan a un preu rebaixat. No es pot vendre per rebaixes qualsevol cosa, eh? Has de garantir quin preu tenien abans de començar les rebaixes, que hagin estat durant uns mesos venent-se el mateix i ara volen liquidar les existències. Clar, fer rebaixes tot l'any, què vol dir? Fer descomptes tot l'any? Quin reclam comercial és aquest? No, és que n'hi ha uns que són més llestos i s'avancen 3 dies abans que els altres, i aleshores doncs la carrera de la Homa doncs tindran més... Bueno, doncs miri, jo crec que això és un error. Quan acabem el debat,
fer, no?
Si ho volen fer, avui ho poden fer. Jo ho he dit molt clarament. El que no poden fer és obrir en qualsevol diumenge, que quedi clar. Aquí sí que no hi ha disparitat i confusió entre la llei espanyola i la catalana. La llei espanyola i la llei catalana diuen el mateix. Només es poden obrir 10 diumenges o festius al llarg de l'any, en aquells municipis que no siguin turístics. A Barcelona vam decidir que una zona era turística i que s'obrien 2 mesos i mig, i després hi ha uns diumenges que es poden obrir.
Que l'alcalde Trias sembla que se'n penedeixi.
Més que penedir,
o qüestionat,
ha qüestionat que alguna cosa s'ha de canviar,
malament els
que alguns diumenges s'han de recanviar, que potser l'horari de 10 a 6 s'ha de canviar perquè potser això de tancar les 6 era massa estricte. Bé, hem d'anar veient coses, és evident, fixi's que ja li he dit, d'una banda estem creixent i evolucionant el nostre model, ho estem fent per primera vegada en 25 anys, i de l'altra tenim un combat polític i d'autogovern que afecta el model econòmic que també volem resistir. Els dos elements és evident que han generat un punt de confusió, però jo diria que és un punt de confusió, perquè si anem a la realitat pura, pragmàtica, és que s'ha consumit més, creixerem entre un 2, un 4 i un 5%, i que el comerç a Catalunya evoluciona millor que altres llocs on s'ha desregularitzat. No vull semblar-me ni a Madrid ni a Múrcia, ni vull semblar al sud de França, on bona part de la vida dels pobles i les ciutats ha desaparegut per traslladar-se a la perifèria, i aquest sentiment també de gaudi de l'espai públic que a Catalunya i a Barcelona es té i que forma part del nostre estil de vida i de la nostra qualitat urbana, doncs es va desapareixent. I per tant jo vull botigues obertes, si només són 6 dies a la setmana i uns quants dies de festa també, perquè clar, no ens deixem creure el que ens diuen segons quins. A Alemanya els diumenges no obre ningú les botigues. I ara els diré una cosa que a vostès potser a la seva emissora els agrada. Saben qui va guanyar el debat d'obrir o no els diumenges a Alemanya? Un recurs davant del Tribunal Constitucional d'Alemanya de l'Església Catòlica.
Conferència Episcopal.
En el que va dir que la llibertat total i absoluta atentava contra la llibertat i el dret, diguem-ho així, dels ciutadans a elegir el seu culte i les seves tradicions també religioses. Dic això per Alemanya. Dic el mateix per França. França s'estan plantejant si els municipis turístics obriran les botigues els diumenges o no. Cada país té el seu sistema cultural. Si algú de vostès em diu no, és que arribarem a la conclusió tots plegats que hem d'obrir tots els diumenges i hi ha algú que això ho pot defensar-ho, vinga, doncs som-hi. Si la convenció social que pactem és aquesta, d'acord,
no, o sigui, no, però aleshores qui obri, qui vulgui obrir i ja està, i punt, no?
Bueno, qui vulgui obrir,
conseller?
Sí, però qui vulgui obrir vol dir llibertat sense d'alguna manera tenir en consideració les conseqüències, els danys col·laterals i les 300.000 famílies que porten negocis familiars que amb competència d'alguna manera desmesurada no poden conciliar la vida laboral i familiar. I si tot això com a conseqüència té que van tancant les botigues normals i tradicionals del país i tot són franquícies, i per tant perd una mica el nostre paisatge urbà de singularitat també des d'un punt de vista comercial, i si resulta que acabem com a França o com a Estats Units tenint grans centres comercials a la perifèria i els centres urbans amb les petites botigues tancades,
bé, és un debat llarguíssim, conseller. Jo li canvio de registre ràpidament ara, per una qüestió que ha sortit aquesta setmana, coneixia la FOP TCJ, doncs...
el TCJ, vostè s'ha volgut, no?
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya...
Ara els he explicat, eh?
Molt bé. Això és de formació periodística per la meva part, eh? Aviam, el Tribunal Català ha vist desobediència en el president Mas... per convocar el 9N, el dia del simulacre de consulta del referèndum independentista, com se li vulgui dir, la consulta sobiranista. Aviam, com veu això, aquesta figura nova que es posa sobre la taula ara mateix, quina influència pot tenir en tot el procés que hi ha obert, i aviam també què pot passar la reunió del govern de dimarts, la setmana que ve. Hi ha una roda de premsa també prevista pel president Artur Mas, en la que es parla que es podria anunciar o fer algun anunci de possibles eleccions anticipades. Jo no sé, totes aquestes hipòtesis que li poso sobre la taula ara mateix, quina lectura en fa el conseller Puig?
Doncs
la resolució
el TCJ, és a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, jo crec que és coherent els autes doncs, que van emetre aquesta setmana passada, aquest dijous passat, perquè al cap i al fi són congruents amb la decisió que va prendre el mes de desembre. Si no hi hagués hagut aquesta coherència, voldria dir que el que van decidir el desembre d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia, doncs no hagués tingut arguments sobre els que es fonamentava. Per tant, és una conseqüència més, no crec que porti res de nou.
No pot influir en res?
Un moment. Jo crec que aquest auto del mes de gener, del juliol, del dijous passat, no aporta res de nou. És a dir, és congruent amb la decisió de dir admetem a tràmit la querella. Per què? Doncs perquè veiem indicis de desobediència. Aleshores van dir admetem a tràmit la querella, i el per què l'han explicat avui. Per tant, no hi ha cap canvi, no afegeix cap valor afegit. Si vostè em pregunta, no, la querella i la seva admissió a tràmit i el procés judicial pot tenir efectes? Home, crec sincerament que, és un error plantejar un debat polític a través de la justícia. Dos, la utilització de la justícia des d'una perspectiva política acaba tenint efectes contraris per qui la impulsa. I per tant crec que, com que estic convençut de la pulcritud i de l'actuació del govern i del seu president en tot aquest procés, perquè al cap i a la fi l'únic que es va fer va ser donar suport a un procés de participació ciutadana que és en l'origen i en l'essència el més autèntic de la democràcia, estic convençut de que no hi haurà cap tipus de delicte. Si finalment s'arriba a aquest procés, doncs seran els ciutadans de Catalunya els que hauran de valorar-ho. Avui per avui, crec que més aviat hi ha més gent que valora negativament aquesta iniciativa a través de la justícia que no pas d'una manera positiva. I vull creure que la justícia més aviat avui és instrument que no pas un actor o un protagonista. S'hi ha vist obligada, la Fiscalia ha impulsat aquest procés, el Tribunal Superior de Justícia haurà d'actuar, i jo manifesto la meva confiança en que serà d'una absoluta absolució per part del president i tot el govern, que en definitiva som els que d'una manera més o menys singular estem d'alguna manera posat sota sospita.
Pot influir el calendari electoral?
No,
conseller?
En el calendari no. Crec que no, sincerament. Una altra cosa és que influeixi en les decisions electorals de la ciutadania. Jo crec que sí, que hi haurà una part de la gent del país que veu sota aquestes iniciatives doncs una iniciativa política i per tant que poden portar que hi hagi gent que prengui decisions des d'una perspectiva electoral diferents a les que prendria si no s'hagués pres aquesta iniciativa per part del govern del Partit Popular. S'equivoca el Partit Popular al prendre aquesta iniciativa, com en el seu moment altres governs s'han pres, s'han equivocat a l'hora de prendre decisions de judicialitzar la política.
Conseller, els catalans anirem a votar abans del 24 de maig?
Abans del 24 de maig, doncs no ho sé. Li soc molt sincer, no ho sé. Podria passar, sí. Si em fa ja afinar quina probabilitat i quin tant per cent, no ho faré. No ho faré, perquè primer que no ho sé.
El cap però el deu tenir el seu cap o la seva hipòtesi, vostè?
Ah, sí, jo en
tinc algunes. El seu calendari el deu tenir el cap.
Però vostè sap que jo sempre he sigut a vegades doncs, un lliure pensador, més enllà d'un lleial executor.
I un polític agosarà.
Una cosa és pensar i l'altra és obeir i executar. En política sempre he pensat que és un treball d'equip i de la mateixa manera que ara pot haver-hi doncs, algú en política o en algun esport que pensi d'una manera diferent a la del seu entrenador, el seu director d'equip, doncs ara són moments de donar cohesió i coherència. Per tant, la decisió que prengui el president serà l'encertada.
tota manera, aquesta setmana sortia un, també un, l'enquesta del CIS dient que havia caigut en, només en 4 punts en un mes els partidaris de que l'Estat reconegui la independència de, dels territoris que vulguin. Aquesta dada, junt amb la que recentment també va sortir el baròmetre de la Generalitat, li fa replantejar d'alguna manera l'estratègia Convergència de cara al futur, o simplement són enquestes que estan ahí, que són fotos?
No, fixi's que em sembla que també al mateix temps que sortia aquesta dada que vostè feia referència, ha sortit aquests darrers 2 o 3 dies que la Syriza, és a dir, els Podemos grecs, també han perdut 3 o 4 punts amb les enquestes de cara a unes properes eleccions, o la borsa, que molts de vostès deien que era un valor definitiu fa 15 dies, doncs avui ha perdut doncs, tots els guanys de l'any 2014 i puja i baixa d'una manera volàtil. Jo crec que les enquestes avui canalitzen també una part del desconcert, del descontent, i a vegades de l'estat d'ànim momentani de la gent. I com que Convergència i Unió és especialista en guanyar eleccions contra les enquestes i perdre eleccions o no guanyar-les prou bé amb les enquestes a favor, doncs ja fa un cert temps que entre arrioles i consultors i enquestes doncs és un element més, però fixi's, jo em prenc el cafè sense sucre i sense sacarina i crec sincerament que al final el cafè serà el que els ciutadans vulguin prendre i decidir, i això, quan hi hagin unes eleccions, tindrem temps per contrastar i per defensar i per debatre. I em dona la sensació que, més enllà de que en aquests moments és evident que les reunions mà Junqueras o la indefinició del calendari pot generar un punt d'incertesa, en quan el president torni a marcar full de ruta, calendari i decisions, tornarà a tenir el lideratge majoritari del país. Jo n'estic convençut.
I a les llistes de Convergència i Unió hi anirà el senyor Felip Puig?
Ui, això ja és molt més difícil de contestar que no pas la data de les eleccions.
Escolti, no ho té clar?
Sí, sí, sí que ho tinc clar. Tinc clar que a les llistes de Convergència i Unió només hi ha un nom fixe.
Qui?
Artur Mas.
Segur?
Segur.
Com a cap de cartell?
Sí, fixi's que he dit de Convergència i Unió i segurament he tingut un punt d'equivocació.
Ah, sí?
Perquè potser no són llistes de Convergència i Unió. Són llistes de país.
Vostè veu Convergència sense Unió, doncs?
No. El que veig és molta més gent que Convergència i Unió a les llistes que encapçali el president. I clar, quan ha d'haver-hi molta més gent, vol dir que doncs, n'hi hauran alguns que, contràriament al que hem fet durant els darrers 10 o 15 anys, doncs potser haguem de deixar d'anar a les llistes per deixar pas a l'oferta de país. Per tant, en aquests moments, on estigui Felip Puig, jo sempre ho he dit, pot estar de titular al camp, de reserva a la banqueta, de suport a la grada, o fins i tot d'animador des de la televisió.
És un tot terreny, vostè.
Jo sempre estaré en Convergència.
Vostè està desaprofitat, ja li dic, està desaprofitat, vostè.
Bueno. Vostè em torna a provocar.
Doncs ara faré, provocaré, faré una pregunta que no té res a veure amb el procés. No, tema reforma horària, que és un projecte molt interessant, reforma horària de dinar a la una, un horari europeu, dinar a la una i sopar a les 8. Catalunya, que és pionera en moltes coses, això arribarà a algun moment? Sí, hi ha una comissió al Parlament que treballa en això, però això és molt utòpic perquè portaria moltes avantatges.
No, jo crec que és un propòsit interessant des d'un punt de vista de reflexió intel·lectual i de debat fins i tot polític, no? Però m'agradaria, a veure, com ho diré, a vegades extrapolar models sense tenir en consideració les diferències de substracte, de cultura o de clima que existeixen, doncs pot ser no prou adequat.
Per què l'horari europeu...
Sí, però no és qüestió d'un tema de franquisme. Per què l'horari europeu del centre i del nord d'Europa és diferent a l'horari més mediterrani i llatí i més del tròpic?
Perquè Franco va decidir que volia l'horari a
l'Alemany. No. Si vostè em pregunta si Catalunya hauria d'estar en el fus horari, diguem-ho així, d'una hora menys com una part de la resta d'Europa, li asseguro. Espanya, en canvi, no. Espanya cau amb el fus horari més aviat d'Anglaterra. Catalunya, no. Catalunya cau amb el fus horari de França i del centre d'Europa. No, si parlem del fus horari és una cosa. Si parlem del règim horari... Clar, però escolti'm, a Europa, a partir de París cap a dalt, hi ha 8 mesos a l'any que a partir de les 5 de la tarda és fosc. Qui surt al carrer? I aquí, qui surt de la feina a les 6 o a les 7 de la tarda i després sap que encara té un parell d'hores de convivència i d'anar a un bon restaurant o a una bon lounge d'un hotel a fer una copa per acabar el dia.
Si surt de la feina a les 6 de la tarda és meravellós, que passa que no tothom surt a les 6 de la tarda.
Bé, els periodistes segur que no.
Bueno, els periodistes i alguns polítics tampoc. Bueno, hi ha alguns polítics que han dit que a partir de les 6 no fan reunions, però no li diré qui ho ha dit això.
I la moda de les conferències dels polítics a la tarda també no ajuda.
No, no, el cas que diu està molt bé.
Tenen raó, no.
Les conferències
que intentem, per exemple, impactar més l'horari laboral, no em sembla malament. A tot arreu, doncs no ho sé. Jo ara seré, diguem-ho així, incorrecte des d'un punt de vista sindical i políticament parlant. Els serveis públics, no parlo dels hospitals o d'altres serveis que han d'estar oberts les 24 hores, doncs potser haurien d'adequar els seus horaris d'atenció en funció també de les necessitats de la resta de treballadors. Perquè, si no, un ciutadà normal que treballa de 8 a 3, si resulta que tota l'administració pública també obra només de 8 a 3, quan anirà? No, jo el que plantejo és que aquest debat no es pot plantejar tan automàticament per tothom igual. Volem un país més o menys equilibrat? Parlem-ne. Per tant, jo crec que fins i tot el dissabte al matí haurien d'haver-hi, no parlo dels serveis públics, determinades funcions que de cara als ciutadans, oi que s'està plantejant la llibertat d'horaris en temes comercials? Per què no es planteja? No diré la llibertat, però sí un pacte d'horaris diferent en determinades funcions que una societat requereix. Dit això, jo el que soc partidari és de fer una reflexió sobre segurament la jornada laboral aquí, en els països llatins, per diferents influències, és un punt excessiva, però home, adoptar el règim d'horari de dir, no, tot comença a quarts de 8, les 8 i tot s'acaba a les 3 o les 4 en un país que pot aprofitar també des d'un punt de vista productiu, des d'un punt de vista social i cultural, doncs jo li dic que es fa difícil a segons quins països d'Europa, doncs a partir de les 6 o les 7 de la tarda trobar vida als carrers i en aquí en seguirà vent-hi. Per tant, parlem d'això, però parlem-ne també entenent que aquest model s'ha d'adaptar, no es pot d'alguna manera imposar mecànicament perquè el nostre ritme horari i fins i tot vital i cultural i social és diferent.
Fixi's si és diferent aquest país que la majoria de partits que es juguen entre setmana acaben a les 12 de la nit. El Barça que es va jugar
va ser les 10?
Dijous passat sí. Va acabar a 3 quarts de 12 de la nit.
Carai.
Per tant, i no solament aquests, sinó els d'altres. Aquest és un país que es viu tard.
És, clar, és un país home, que és durant, només glaça durant un any i mig, ja, un mes i mig. En canvi, els països d'Europa glaça durant 5 o 6 mesos.
Hem de posar el punt i final.
Què diuen?
Sí, home, sí, no hem fet 51 ja. Minuts de programa, conseller. No li he preguntat pel BCN World. Ho veurem la llum d'aquest projecte aquest any, sí
del
o no?
Del Trade Center en parla?
Del BCN World.
Del Gran Marina, que és un hotel magnífic i que acull formidablement. Sí, veurem Barcelona World, segur? Veurem un gran projecte turístic de resorts al Camp de Tarragona i que ens permetrà tenir una oferta complementària del nostre model turístic obert al món d'una manera molt interessant i productiva, sí.
Conseller Puig, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssimes
gràcies.
Gràcies. Gràcies també a Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares, tornem dissabte que ve, bona tarda, molt bon cap de setmana, adeu-siau.